sobre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El PSC ha estat el partit guanyador de les eleccions municipals ahir a Catalunya, però la peça més cotitzada en aquests comicis no ha caigut. I és que la ciutat de Barcelona, Jaume Collboni, ha quedat en segon lloc per darrere de Xavier Trias de Junts. Amb tot, Collboni ja va apuntar ahir nit que el PSC encara no ha dit l'última paraula. Els socialistes demanen pas per a liderar una alcaldia progressista amb un nou tripartit. Ada Colau, líder dels comuns, la gran derrotada, ha recollit el guant. Trias ha quedat primer, però només amb 11 regidors, i les forces progressistes ha dit, sumem 24. Ernest Maragall recorda que el guanyador és Trias, però deixa la porta oberta a una possible entesa amb socialistes i comuns, que ja s'ha viscut la passada legislatura. Recordem, Esquerra li va aprovar els pressupostos a Ada Colau. Tot i això, no s'ha de perdre de vista una altra combinació, i que agafa força la sociovergència, a la que no li posaria mala cara als sectors econòmics i empresarials de Barcelona i de Catalunya. Seria, sens dubte, la fórmula desitjada per a molts, ja que suposaria apartar de la governabilitat de Barcelona Ada Colau, la líder del decreix, és a dir, en enrere, i continuar barrant el pas al progrés econòmic de la capital catalana. El PSC es manté fort a l'àrea metropolitana de Barcelona, és guanyador també a les ciutats de Tarragona, Girona i Lleida, i s'assegura el govern a les quatre diputacions. Hi ha més guanyadors dels comicis d'ahir. El Partit Popular recupera múscul a Barcelona, Lleida i Girona. Vox, tot i les campanyes per menys tenir-los, aconsegueix un gran resultat. Entren amb dos regidors a Barcelona i a tota Catalunya sumen ja 124 representants. La cara desagradable del diumenge, Ciutadans desapareixen del mapa, i l'aposta atrevida i innovadora de Valens no ha convençut els catalans. Dos apunts més. La victòria de Xavier Trias no amaga que el gran derrotat d'aquests comicis, un altre dels grans derrotats a banda d'Ada Colau, és l'independentisme. El procés ara sí que ha mort, i que està molt, i el que està molt viu és el popular Xavier García Albiol, que ha aconseguit una majoria absolutíssima amb 18 regidors a Badalona. La segona força és el PSC amb només 4 representants. Els badronins, doncs, han passat factura a la resta de formacions que, en lloc de mirar per Badalona, s'han obsessionat en barrar el pas com fos a García Albiol. Ahir els badronins van castigar aquesta política de corta, molt curta volada. I a tot això, avui surt Pedro Sánchez, del gran derrotat també de les eleccions d'ahir, i convoca eleccions generals al bell mig de l'estiu. Serà el dia 23 de juliol. Pedro no sap com aturar la sagnia de vots. Pedro s'ha carregat al PSOE. Bona tarda, sóc Carlos Lozada, i ara, amb la veu de la Mar Puerto, repassarem més notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
A banda de tota la quantitat de notícies polítiques, hi ha més vida després de tot això. Per exemple...
Doncs començarem amb les notícies, perquè una dona ha mort electrocutada i el seu fill ha resultat ferit greu mentre netejaven una piscina particular a Torrefarrera. L'avís de l'incident l'ha donat un familiar que es trobava a la mateixa casa, i el cos policial investiga ara les causes dels fets. I també ha mort l'home que va ser apallissat brutalment a Batea, a la Terra Alta, per dos joves. L'Ajuntament ha estat qui ha donat la notícia, han decretat dos dies de dol al municipi, i la víctima va ser qui va trucar als Mossos d'Esquadra informant que estava greument ferit. A tot això també hem d'informar que han desarticulat un grup que jugava amb vehicles amb identitats suplantades per cometre robatoris en habitatges. Els lladres posaven anuncis a internet on oferien feina com a conductor per obtenir la documentació, i els interessats enviaven el seu DNI i el permís de conduir per fer el suposat contracte. Els arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. I podem dir que ha estat estabilitzat l'incendi ja en una embarcació al port de Badalona. Els bombers treballen amb 7 dotacions per apagar el foc, i el sistema d'emergències mèdiques ha atès una persona en estat lleu. Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per contaminació de les aigües marines. Acabem també avui explicant que Trànsit posarà en marxa un dispositiu especial amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. Diumenge, quan s'esperen més de 100.000 espectadors, s'habilitarà un carril addicional a la C32 Nord, i des del Servei Català de Trànsit han recomanat també, en la mesura del possible, accedir al circuit en transport públic.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns, d'aquest dilluns de temps tranquil, sobretot aquest matí a Catalunya, a la tarda, però tornen les nuvolades, les tronades i els ruixats. A on? Al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, temperatures entre els 25 i els 29 graus. Eduard Sánchez, com està la xarxa viària? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara algunes incidències a la xarxa viària, punts afectats per obres, com és el cas de la C60, on hi ha a l'altura d'Argentona un carril tallat en cada sentit de la marxa. Hi ha entre 1 i 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de la C60 i en els dos sentits. També per obres, en aquest cas, a l'autopista AP7, a l'altura d'Amposta, i en sentit València hi ha un carrer tallat, aturades de moment entre 1 i 2 quilòmetres també en direcció al sud. A l'autopista AP7, a Mont-roig del Camp, per cert, hi ha també un carrer tallat en sentit nord per la retirada d'un vehicle, i ja per últim es dona pas alternatiu a la carretera B400, a l'altura de Vallcebre, a causa també d'un accident d'aquest matí. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els resultats de les municipals i autonòmiques d'ahir han provocat un terratrèmol a la política nacional. Pedro Sánchez, president del govern central, intenta aturar la sagnia de vots i el camí cap a la desaparició que ha enfilat, sembla ser, el PSOE, convocant eleccions generals el dia 23 de juliol per desfer-se el més aviat possible del seu soci, Top Podemos. A Sánchez possiblement se li ha passat l'arròs i ha fet massa tard. Mai el PSOE havia quedat tan i tan tocat com ahir. La desfeta del socialisme és descomunal a tot Espanya, menys a Catalunya, on no han pogut posar la cirereta al seu pastís. Collboni no ha guanyat a Barcelona, s'ha imposat Xavier Trias, que ha destrossat totes les prediccions demoscòpiques. Amb tot, l'aritmètica de pactes dona per dues opcions a dia d'avui: la sociovergència, PSC, Junts, o un tripartit de perdedors entre el PSC, Comuns i Esquerra. Collboni i Colau no hi han posat pas mala cara. Aquest tripartit, en canvi, Esquerra Republicana no ho té tan clar. Yolanda Canales.
De fet, els socialistes diuen que no descarten res a la ciutat de Barcelona, tot i que de forma general prioritzaran governs estables i progressistes, sempre tenint en compte la situació de cada municipi. Es deixarà a cada candidat liderar les converses. Això sí, el líder del PSC, Salvador Illa, deixa clar que Barcelona no serà moneda de canvi de res.
Proposaré jo avui que es confiï en el senyor Collboni per poder conduir aquestes converses amb l'objectiu de que Barcelona tingui un govern estable, progressista i pensat en clau barcelonista. Nosaltres no, en fi, no m'equivoco gens perquè ho conec bé. Barcelona no serà moneda de canvi per res, per part dels socialistes.
I si els socialistes no veuen malament l'opció d'un tripartit, des d'Esquerra, d'entrada, no s'hi posen bé. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, creu que li correspon a Xavier Trias intentar formar govern. Esquerra, de fet, prioritzarà pactes amb els independentistes.
No tenim cap interès ni cap voluntat d'oferir l'alcaldia de Barcelona al Partit Socialista. No el tenim, aquest interès, ni aquesta voluntat. No l'hem tingut mai, i ho hem dit sempre.
I des dels Comuns sí que ho tenen molt més clar. Aposten per un govern tripartit que compta amb una majoria àmplia, segons el número 2 de Colau, Jordi Martí.
Hi ha un espai de possibilitat per continuar tenint un govern d'esquerres, un govern progressista a la ciutat de Barcelona. Hem escoltat alguns altres líders polítics posicionant-se al respecte, però en qualsevol cas, avui per avui, i a menys de 24 hores dels resultats electorals, hi ha una majoria de 24 regidors entre les forces progressistes i d'esquerra a la ciutat que haurien de poder permetre donar continuïtat al projecte de transformació que s'ha anat consolidant al llarg d'aquests 8 anys.
El 17 de juny es constituiran els nous ajuntaments.
Gràcies, Yolanda. Els socialistes governaran sense problemes a la ciutat de Lleida i a Tarragona, mentre que a Girona, on també han guanyat, depenen del que vulgui fer Lluc Salenyes. De Guanyem Girona, una formació entre els Comuns i la CUP. La fotografia de tot plegat, d'aquestes, la resta de capitals catalanes, és del Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Sí, una de les grans sorpreses de la nit d'ahir va ser el resultat de Girona a l'escrutini. Victòria per Sílvia Paneque. Amb els mateixos regidors que guanyem 8, però és la llista més votada per 656 vots. Tot i això, la socialista Paneque no té garantida l'alcaldia perquè un pacte de Salelles amb Junts sumaria. Ara bé, Gemma Geix de Junts és la gran derrotada de la nit electoral ahir de Girona i obre incògnites de la possibilitat d'aquest pacte. A Tarragona tot està molt més clar. El PSC suma 9 regidors, 6 Esquerra, 4 Partit Popular, 3 Vox, 2 Comuns. El socialista Rubén Viñuelas confirma a COPE Catalunya i a Andorra, que governarà en solitari.
El que ens ha demanat la ciutadania és governar en solitari, però com et deia abans, no? Arribar a consensos. Necessitem consensos de la ciutat. Crec que ha estat un dels problemes que hem tingut a Tarragona, no? Que no hem tingut un model, un projecte comú que ens engresqui a tots, que ens faci tirar endavant, no? I que tot superi les persones i els partits, que és els grans ciutats que s'han transformat, Bilbao, Màlaga, etc. Han tingut, no, aquest model, i jo crec que és el que hem de treballar, però ara seria governar en solitari.
I a Lleida Ciutat, a mateixa fotografia que a Tarragona, el PSC recupera l'alcaldia que va perdre fa 4 anys. Fèlix Larrosa, amb 9 regidors, obre a COPE Catalunya la possibilitat de governar també en solitari i obrir-se únicament a grans pactes per grans temes de ciutat.
Vull que aixequi el cap i vull que miri al voltant, que és el territori.
i que miri a l'Aragó, a la Franja, i que miri a Barcelona també, i a Madrid, i que miri i que digui, som aquí, necessitem que ens ajudeu, perquè Lleida sola tampoc ho podem fer, però necessitem un govern que sigui fort.
Neteja, seguretat i obrir Lleida són les prioritats de Fèlix Larrosa. Lleida al càstig per Esquerra i Junts és important, superats fins i tot pel Partit Popular, segona Lleida amb un resultat històric. Totes tres formacions tenen 5 regidors. Vox entra amb 2 i els comuns mantenen un regidor a la Paeria.
Gràcies, Sergi. Dels resultats d'ahir ens quedem també amb que el PSC continua fort a l'àrea metropolitana de Barcelona, on destaquem sobretot que Núria Parlon ha escombrat Gabriel Rufián a Santa Coloma de Gramenet. Mentrestant, a Badalona, el popular Xavier García Albiol ha arrasat amb 18 regidors i a Castelldefels, el també popular Manu Reyes s'ha quedat a un regidor de la majoria absoluta. I capítol a part mereix la irrupció de Vox als ajuntaments catalans. L'any 2019 tenien 3 regidors. Des d'ara ja en tenen ni més ni menys que 124, Andrea Gavarró.
El PSC continua dominant la corona de Barcelona, on ha aconseguit majoria absoluta a Sabadell i Santa Coloma. La socialista Núria Marín perd la majoria absoluta a l'Hospitalet per un regidor i també eufòria a Reus per la victòria dels socialistes davant Esquerra. Una altra notícia destacable és l'auge de Vox. La formació verda passa d'obtenir 3 regidors a 124 a tot Catalunya. El diputat i portaveu de Vox Catalunya, Joan Garriga, que es mostra molt satisfet davant la caiguda del principal enemic d'Espanya, l'independentisme, parla dels objectius de la formació verda a Catalunya d'ara en endavant.
Seguir creciendo en implantación para que en las siguientes elecciones seguir siendo otra vez la fuerza que más crece a nivel municipal en Cataluña, demostrar que somos súper necesarios y que solo nosotros defendemos unas posturas claras respecto a la seguridad, al control de la inmigración, a la bajada de impuestos, a acabar con el despilfarro de muchos presupuestos.
Menció especial a Badalona, on el PP de Xavier García Albiol ha escombrat aquest 28M amb 18 regidors a unes eleccions on els populars es fan amb 2/3 del consistori. Davant aquests abrumadors resultats i amb l'objectiu d'estar a l'altura, García Albiol té clares les prioritats de el nou consistori.
Por un lado, resolver los problemas que afectan el día a día de los vecinos, como pueden ser problemas de inseguridad, de ocupación, instalaciones deportivas que dan pena. Bueno, por otro lado, también aprovechar los potenciales que tiene la ciudad de Badalona para situarla en el lugar que corresponde desde un punto de vista económico.
I a Castelldefels, el popular Manu Reyes, que es queda a un regidor de la majoria absoluta, planteja pactes per governar per a tot el poble.
Y a partir de hoy vamos a abrir una ronda de contactos con todas las formaciones políticas. Nosotros vamos a trabajar para todos los vecinos de Castelldefels, para aquellos que nos votaron, pero también para todos aquellos que no nos votaron, porque somos un partido que siempre gobernamos para todos.
Junts perd la majoria absoluta a Vic, a Olot la CUP doble resultats i queda segona força amb 4 regidors. I a Ripoll, Aliança Catalana, la nova formació de la líder d'extrema dreta independentista Sílvia Orriols, ha guanyat les eleccions amb més d'un 30% dels vots. A més, a Figueres, majoria aclaparadora de Junts amb 13 dels 21 regidors que hi havia en joc.
I ara et presento l'alcalde més jove de Catalunya i possiblement de tot Espanya. Es diu Gael Rodríguez, té 19 anys i governarà en solitari Portbou, a la comarca de l'Alt Empordà. S'ha presentat amb les sigles de Sumem, una llista vinculada amb el PSC. Amb el Gael ha parlat la Gisela Boada.
En Gael va començar a interessar-se per la política municipal mentre es feia de cambrer al seu poble, una tasca que compaginava amb la seva carrera d'història a la UDG. Mentre servia els clients, escoltava les queixes del veïnat i allà ens explica que es va generar un espai de confiança perfecte per identificar les necessitats del seu poble.
Quan t'estimes el teu poble i quan creus que, en fi, tens capacitat de treball, doncs el que has de fer és fer un pas endavant. Se m'oblida que tinc 19 anys i només penso en tot el que podem fer.
Fa uns mesos, l'augment de la feina per les eleccions va fer que el jove deixés la carrera d'història i passés a estudiar dret a distància. Ara, amb la majoria absoluta i com a futur alcalde, no té intenció d'aturar els seus estudis i treballarà per poder compaginar-ho tot.
És una feina doncs, de 24 hores al dia i que hauré de saber-me coordinar bé doncs, per no deixar els estudis de banda i no fallar-li a la gent que m'ha escollit.
Gael és conscient que és el diferent per ser un jove que es dedica a la política, però reclama que és imprescindible que els joves estiguin en ella.
Que jo hagi estat escollit alcalde amb 19 anys, doncs pot ser també una manera d'ajudar que els joves vegin la política com algú seu.
Malgrat la seva joventut, no té por per afrontar aquest nou repte i assegura que s'ha de tenir el cap fred per garantir el benestar de tothom.
Doncs amb les paraules del Gael, l'alcalde més jove de Catalunya, 19 anyets a la comarca d'Alt Empordà, a Portbou, tanquem plana de crònica electoral d'ahir diumenge. Encara hi haurà molta més crònica electoral perquè, evidentment, el tema dels pactes donarà per molt i molt, i ara et vull recordar el treball de les cambreres d'habitacions, més conegudes com les Kellys, i que a vegades és invisible per a molts turistes que van a aquests hotels. Aquestes treballadores s'han arribat a trobar habitacions en un estat lamentable i per això últimament han volgut compartir aquestes imatges que hem pogut veure molt sovint a les xarxes socials amb l'objectiu de demanar més conscienciació per part dels turistes i que també se'ls reconeguin els seus drets laborals. Tenim un nom propi, es diu Vaina, és una cambrera d'habitacions. Si ens ha compartit la Guerrera Cope Catalunya i Andorra la seva experiència de netejar habitacions d'hotel on l'incivisme brilla per la seva absència. Sergi, bona tarda de nou, eh?
Sí, i que deixa un rastre de brutícia i de mal comportament. Vaina ha reconegut que s'ha de veure coses per creure el que ha vist a les habitacions. Vaina es queixa que en oportunitats hi ha clients que es pensen que per pagar ja tenen impunitat. I ha denunciat a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, el que s'ha trobat.
Vòmitos, cacas, excrementos de animales, la cerveza regada por las camas, bueno, de todo, condones, de todo. Una habitación así, a veces los ponen con tres camas, es imposible prácticamente de hacerlo en el tiempo que te dan ahora, ¿no? Que son más o menos 25 minutos, media hora. Tremendamente mal y una sobrecarga laboral tremenda.
I és que aquest mal comportament té conseqüències pels treballadors. A banda d'un escenari fastigós, la càrrega de treball augmenta i això provoca tensions a la jornada. Els hotels s'han de la costa amb clients de grup i un ambient teòricament més festiu són els que més pateixen aquestes conductes incíviques.
I ara saludem el senyor Domènec Biosca, que és president de l'Associació d'Experts d'Empreses Turístiques. Domènec, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Encantat i grans records.
Avui estem analitzant aquí a Cope Catalunya i Andorra l'incivisme d'alguns turistes, sobretot a les habitacions. Hem vist últimament imatges, en fi, amb unes pràctiques molt poc cíviques, que jo crec que per sort no són habituals, però existeix, en veritat, Domènec?
Sí, no és habitual, el que passa és que certs tipus d'hotels, segons el segment de clients que acullin, i grups sobretot, tots es comporten com el que són, persones mal educades. I és important que l'hotel a vegades perdi una mica de facturació per no contactar aquests grups que ja saben que els esperaran qualsevol cosa de l'hotel, no?
Clar.
I s'emportaran. I això vol dir renunciar per guanyar. I sobretot, immediatament, cancel·lar la reserva i ja s'ha acabat al carrer, encara que perdis els dos dies.
Clar. Perquè en un cas així de turistes incívics, l'hotel com ha d'actuar? Com tu acabes de dir, cancel·lar la reserva que tenen i poder fer un fitxer per evitar que tornin en un futur a l'hotel, no?, aquest tipus de gent incívica.
Això és fonamental, a través de quin canal venen, eh? I després de quin país. I també tindre contactes amb la comissaria, amb la policia, per segons quines coses facin, es fer una denúncia perquè tinguin que restablir el mal que no poden fer mai, però almenys sapiguer que pots tornar a trucar i que tinguin la sort que la policia els ve a buscar i se'ls emporta.
Clar. Aquest incivisme del que estem parlant, tu que coneixes molt bé el món dels hotels i molt de turisme, és més habitual en hotels de costa o de ciutats turístiques per si, com poden ser Madrid o Barcelona, on a banda de l'activitat econòmica també hi ha una activitat turística molt important. Insisteixo, hotels de costa o hotels de ciutat?
Sobretot hotels de costa, hotels de vacances, hotels molt grans on venen grups de tots els països que venen gent jove i no tan jove i que venen a la festa. O sigui, el seu és la festa. Hi ha l'alcohol, baralles... No, són grups concrets, no és que passi molt bé, però passa. Llavors és important tindre seguretat, tindre aquest fitxer d'informació i tindre actualitzat i contacte perquè vingui la Guàrdia Urbana o la policia perquè se'ls emporti o per almenys els posi firmes.
Clar. Aquest dilluns també estem parlant molt, molt i molt de les eleccions municipals que hi va haver ahir a Catalunya, la resta d'Espanya també. Havíem centrat-nos una mica en la capital catalana, en Barcelona, i tu com a experta en el món del turisme i coneguent tot el que ha fet o el que no ha fet la senyora Colau, seria una bona notícia per a Barcelona que Ada Colau no tornés a ser alcaldessa?
Sí, i a més com barceloní. Per què? Perquè l'alcalde o l'alcaldessa d'una ciutat té que estimar la ciutat. I estimar la ciutat vol dir tindre seguretat, facilitar el desplaçament, els ocupes. Té que fer una ciutat de qualitat còmoda i que la gent vulgui vindre a viure i que no sigui un efecte trucada perquè vinguin altres de fora a fer el que estan fent i per no donar publicitat en alguns hotels de Barcelona. I això què vol dir? Que és una benedicció del cel el que l'alcaldessa no segueixi sent alcaldessa de Barcelona.
Ja ho veurem, encara queda molta en fi, hi ha molta tela per tallar, perquè això dels pactes després de les eleccions pot passar qualsevol cosa. Domènec, ja per acabar, estem a les portes d'un estiu que sembla ser que pot ser un estiu de rècord en quant a turistes, veritat?
Serà un estiu de rècords amb dos sorts, que els preus estan pujant, sort per les empreses. Una altra sort és que els hotels s'han preparat molt tecnològicament. La desgràcia és que va inflació i que, a més, haurà molta gent a tot arreu. Però quan un es converteix en una ciutat de vacances o turística al conjunt, té que tindre al front persones intel·ligents amb molta experiència per saber ordenar les aglomeracions amb la tecnologia i per saber gestionar el límit dels preus, perquè poses la marxa d'incòmodo, d'insegura i de cara, has perdut el que has guanyat.
Molt bé, sempre és un luxe i un plaer escoltar les reflexions en l'àmbit turístic del Domènec Biosca, un autèntic expert de la matèria. Domènec, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, moltíssima sort i que vagi tot molt bé.
Una abraçada, gràcies.
Ni que pintada la música que ens han posat ara, Desireless i Guayas per acomiadar el Domènec Biosca i també possiblement amb alguns alcaldes, d'aquest dilluns de ressaca electoral. Parlem de més coses. Per exemple, de l'Escola Agrària del Pirineu, que ha organitzat un curs per aprendre a fer servir una motoserra dirigit específicament a dones. I atenció, s'ha esgotat totes les places per participar-hi. Marc Puerto, tu has parlat amb un alumne i també amb la directora d'aquesta Escola Agrària del Pirineu amb aquests cursets de motoserra. Explica'ns.
Sí, la Maria Giró ha acabat el curs fa tan sols una setmana. Té 28 anys, viu a la Seu i es dedica a la cultura i a feines que no tenen res a veure amb aquesta professió, amb aquest món. Però, tal com ella ens explicava, volia aprendre a fer servir la motoserra per ella mateixa, ja que la seva família la utilitza sovint.
Fa temps que volia aprendre a fer anar la motoserra amb seguretat, perquè sí que és una eina que, bueno, hi és a casa des de molt temps i potser la feien el meu pare, el meu germà o així, però jo no l'havia après, o sí que havia fet com alguns treballs, però com molt, molt petits i sempre com amb l'ajuda d'algú altre, i tenia ganes com d'això, de tenir com aquesta seguretat i fer-ho.
I és que fa 2 anys que la Maria ja s'intentava apuntar, però no entrava perquè les places eren molt limitades. Un tema del que hem parlat amb la professora i directora de l'escola, Núria Duró, qui ens explicava que en aquest curs només per dones hi troben més complicitat que no pas en cursos mixtos.
Ha sigut el més sorprenent. Jo realment al principi era una mica escèptica perquè sempre havíem fet cursos de motoserra i havíem participat tant homes com dones, realment més homes que dones, i vam dir, bueno, provem-ho, a veure com funciona. I clar, hi va haver molta demanda i en el moment de fer-ho, clar, totes diuen, no, és que clar, aquí ens sentim més còmodes, més entre iguals i no tenim aquest reparo, aquesta vergonya de demanar segons quines coses que si estàs en un altre context costen més de demanar.
A més, la demanda del curs, com dèiem, ha arribat a doblar l'oferta i l'objectiu de tots era que servís per despertar aquest interès entre dones en un món encara molt masculinitzat. Així doncs, es tracta d'un curs que es fa a l'Alt Urgell, però al qual hi assisteixen dones d'arreu de Catalunya. De cara a l'any que ve, diuen, també ja està gairebé ple.
Molt bé, gràcies, Marc. Fem ara una mínima pausa, un minut i mig, per bones recomanacions publicitàries, i després escoltarem els aficionats als toros que continuen mantenint viva la flama de la tauromàquia a Catalunya. Escoltarem com s'ho fan.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Me gusta correr, igual que los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado que eran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els seguidors aficionats als toros continuen o intenten mantenir viva la flama de la tauromàquia a Catalunya. Ho estan aconseguint tot i els obstacles de les administracions que majoritàriament estan en contra d'aquesta pràctica. Fa uns dies que quatre alumnes de l'Escola Taurina de Catalunya van fer el seu debut a la plaça de toros de Vinaròs, a la Comunitat Valenciana. Es tracta de tres nois i una noia. La noia es diu Alba i ens ha explicat per què vol ser torera, de què li ve aquesta afició i com s'ho fan per poder entrenar i practicar el toreig en una comunitat com la catalana, on tot el que envolta el món del toro no passa el mateix. Per exemple, en el món dels correbous, doncs sembla que sigui clandestí el món del toro aquí a Catalunya. L'Alba ha explicat a Herrera en Copa de Catalunya i Andorra, s'ha explicat aquest matí, i l'ha escoltada la Yolanda Canales.
L'Alba Caro té 18 anys acabats de fer, fa dos dies. Ella és de Santa Coloma de Cervelló. Ens ha explicat que la seva família no està especialment relacionada amb el món dels toros, excepte la seva àvia, que la portava a veure els animals, que no les corrides, quan anava a Andalusia. I mica en mica va aparèixer la passió de l'Alba pels toros.
Però sí que és veritat que a la meva àvia li agradava molt i quan anava a Antequera, que és bueno, el poble de la meva família, anàvem a veure els bous, però només els animals, no veiem la corrida de la tarda. I a poc a poc vaig començar a veure'ls per la meva compte a internet i em vaig començar a aficionar. Em va agradar tant que vaig pensar, m'encantaria estar, o sigui, viure-ho de primera mà i estar on estan ells.
Amb 14 anys ja tenia clar que volia anar a l'Escola Taurina perquè volia ser torera. No ho va tenir fàcil amb els seus pares, però finalment ho va aconseguir. És molt dur, diu, però el sacrifici val la pena.
Pues va ser tot procés poc a poc, anant tots els dies. Bueno, al principi entrenava un cop per setmana i ara estic anant tots els dies. I molta dedicació, molt de sacrifici, però bueno, val la pena.
I l'Alba ha tingut premi. El passat mes d'abril va debutar a Vinaròs. Ella diu que va ser un dia extraordinari i que tant ella com els seus tres companys a l'Escola Taurina somiaven amb aquell debut.
Pues va ser un dia que va sortir extraordinari. O sigui, estàvem somiant tots amb aquell dia. Portàvem moltíssims mesos de preparació, inclús abans que sortís la notícia, nosaltres ja ho sabíem i ens estàvem preparant, i va ser moltíssim de sacrifici i d'esforç, però bueno, jo crec que va sortir un dia preciós.
Això sí, el que lamenta l'Alba és que a casa seva, a Catalunya, no es programin corrides de bous, amb tot diu que ja ho té assumit.
Ara, és molt difícil que aquí tornin a haver-hi, però bueno, a la resta d'Espanya continuen havent-hi. Jo crec que se'ls podran mantenir. No? És trist, no? Per exemple, que a la meva terra no pugui jo torejar, però al final s'aprèn a viure, com és una cosa que jo, des que he començat, no ho veig gaire probable, pues, aprens a viure.
L'Alba també ha dit que fins ara no ha rebut comentaris insultants pel fet de dedicar-se al món del toreo ni pel fet que ella sigui dona.
Saludem ara al senyor Enrique Guillén, que és el director de l'Escola Taurina de Catalunya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y en primer lugar, felicidades, porque a pesar de los pesares, tengo entendido que cuatro jóvenes toreros catalanes pues empiezan a triunfar. La primera gran cita fue en Vinaloz, en la Comunidad Valenciana, y creo que fue un éxito. De entrada, explícanos cómo fue eso.
Sí, pues yo le llamo la novedad del milagro, ¿no? La verdad que es increíble que con la que está cayendo en Cataluña, taurinamente hablando, y exista una escuela taurina con este funcionamiento, con esta masa de chavales interesados en la tauromaquia, y bueno, y cuatro de ellos despuntando y dejando el nombre de Cataluña pues en todo lo alto, ¿no? La novillada de Minador fue un éxito en cuanto a gente, se vendieron más de 1.000 localidades, casi en su mayoría desplazadas de Cataluña, y más de Barcelona concretamente. Y bueno, la verdad que tanto en lo artístico como en lo mediático, ¿no? Porque ha tenido una repercusión tremenda, pues bueno, estamos más que satisfechos.
Enrique, la llama del toreo está flojita, pero está viva. ¿Cómo pretendéis hacerla crecer? Explícanos.
Bueno, eso de que está flojita es relativo. Una mentira contada muchas veces parece que se acierta, pero...
Pues venga, dale la vuelta a la pregunta entonces, ¿va?
Vale. Yo creo que esto sigue muy vivo. Ten en cuenta que pese a la prohibición, hay más actos que nunca en Cataluña. Hay más peña, con un número mayor de asociados. Hay actividades, la escuela taurina va viento en popa. Una cosa es que hayan quitado la libertad de ir a una corrida, pero la afición sigue ahí. Y la gente, vamos, yo la veo más metida y más involucrada que nunca. Por lo tanto, ¿qué hay que seguir haciendo? Pues seguir como estamos, luchando, intentando mantener pues esa afición tan fiel que tenemos, y a raíz de ahí pues que haya un cambio político, y bueno, y esperar que la momento se pueda abrir.
Porque ahora mismo, Enrique, ¿dónde, digamos, entrenáis, dónde hacéis prácticas? ¿Tenéis algún sitio habilitado para poder hacer, bueno, para el trabajo de construir toreros?
Sí, sí, en el campo de fútbol de Gornal, en Hospitalet de Llobregat, que gracias al ayuntamiento pues tenemos nuestro espacio allí, y ahí entrenamos con tal normalidad como cualquier otra escuela.
Me imagino que ninguna subvención, ¿no? O sea, que os tenéis que rascar del bolsillo todo lo que hacéis, ¿no?
Pero aquí hay que inventarse las mil y una para poder seguir, para darle la continuidad que está teniendo la escuela. Pero bueno, ya te repito que con la ayuda del aficionado que existe, el aficionado que está dispuesto a colaborar y seguir luchando porque la llama no se apague, sino al revés, que se reaviva, pues vamos subsistiendo, ¿no?
Ahora mismo tenéis muchos jóvenes que apuestan por ser toreros y siendo catalanes.
Pues tenemos una docena de jóvenes que quieren ser toreros. Yo creo que es un número muy positivo y muy bueno. Ya no para el toreo ni para en cualquier modalidad que no esté apoyada, que no esté subvencionada, que esté más bien todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Señalada para la contra, que existan 12 chavales que quieren ser toreros, pues me parece un milagro. Y además, que lo bueno que tenemos nosotros es que no son 12 chavales que estén por estar, que los 12 realmente quieren ser toreros, que no es un pasatiempo extraescolar. Que se lo toman muy en serio, que quieren ser toreros y que su vida gira en torno al toro, ¿no?
El perfil de estos chavales, ¿cuáles son? Mayoritariamente chicos, hay algunas chicas también, porque de las cuatro que toraron en Viraloz, una era una chica, Alba, ¿verdad? Que hemos escuchado antes.
Sí, tenemos dos chicas. La verdad que, bueno, que para nosotros no es distinción alguna, que aquí esto está abierto para todos. Y la verdad que sí, ¿no? Esto interesa a chicos, chicas, jóvenes, mayores...
Oye, Enrique, ¿y cómo se hace cantera? Supongo que el boca a oreja es lo que funciona más, ¿no?
Fundamental. Cuando tenemos cualquier acto como la novia de Vinaroz, dos chicos nuevos interesándose. O sea, teniendo actividad, poniendo el altavoz a todas las actividades que se hacen, porque estamos convencidos de que hay muchos chavales que quieren, pero no saben cómo, ¿no? Y claro, con ninguna difusión, con ningún tipo de altavoz para poderlo llevar más habitualmente a informar a la gente, pues claro, no llegamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dentro de lo que podemos y con nuestros medios intentamos, y la prueba que cada acto que hacemos es importante y con visibilidad, siempre llama a alguien.
Claro.
Siempre llama al padre, un hijo que quiere ser torero, siempre hay una llamada, ¿no? Y eso es lo que nos da tanta esperanza, ¿no?
Estos chicos que tenéis en la escuela taurina, me imagino que nunca han visto toros en Cataluña, ¿no? ¿Cómo les ha, ¿cómo les ha surgido esta afición, esta vocación, digamos?
Bueno, al final esto yo creo que es un veneno, ¿no? Esto cuando te pica y no sabes ni bien ni por qué ni de qué manera. Pues algunos en una corrida de toros por televisión, otros por las redes sociales, otros porque en su pueblo hay una corrida. La verdad que cada caso es un mundo, pero que está claro que viendo toros y sintiendo esa magia especial, tener la sensibilidad para cantarla y ellos sentirse pues por un momento héroes, de querer imitar a eso que han visto, ¿no?
Muy bien. Enrique, me imagino que ver la Monumental de Barcelona de nuevo abierta con corridas de toros sería, bueno, pues una gran noticia. ¿Falta un empresario que dé el paso adelante o qué?
Sí, es nuestro sueño de todo, de toda la afición de Barcelona, ¿no? Que la Monumental se reabra. Por parte de la ley, ahora mismo se pueden dar toros mañana, por lo tanto no habría ningún problema. Falta que la propiedad de la plaza, señor Baleña, pues esté dispuesto a ello. Uh-huh. Ahí ya, al ser propiedad privada,
claro,
no puede llegar ninguna empresa de fuera. Tiene que ser la dueña, ¿no? De la Monumental la que dé el paso adelante, ¿no?
En fin. Muy bien, pues Enrique Guillén, director de la Escuela Taurina de Cataluña, gracias por atendernos aquí en Cadena COPE Cataluña y Andorra. Muchísima suerte y a seguir trabajando, porque evidentemente sin vuestro trabajo del día a día el mundo del toro desaparecería en Cataluña, como tú has dicho muy bien, porque institucionalmente no hay nadie que le dé una oportunidad, ¿eh?
Pues así es, y pues le agradezco mucho la llamada.
Enrique, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Quina cara de pena que portes amb el de l'Espanyol, eh? Mira que la meua també, de
sí,
drama.
Sí, sí, a més va ser un final molt cruel, eh? L'Espanyol sí, que guanyava 1-2 a Mestalla i el gol del València a última hora ho va canviar tot. Depenies de tu mateix per salvar-te la última jornada guanyant-li a l'Almeria i de sobte estaves matemàticament a segona divisió. A més, amb polèmica arbitral una vegada més, sobretot el gol anul·lat a Montes, que hagués estat a l'1-3 per falta al porter, que no sé encara per què l'àrbitre va anul·lar aquest gol, però en fi, escoltarem el missatge de Mr. Chen des de la Xina, també el president de la MAE, Carlos Bosch, i farem debat amb el De Haro i el Tomàs Guasch. També parlarem del Barça, de la tarda de nit de comiats ahir a l'estadi del Camp Nou i també a Busquets i Jordi Alba, i del Girona, que va perdre 1-2 davant del Betis, però arriba a l'última jornada encara amb alguna opció de jugar a la Conference.
Molt bé, no us perdeu Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts, Joan Mallol i tot el seu equip. Que vagi bé, Joan.
Gràcies, fins ara.
Tot l'equip de la Montserrat Rodríguez preparant ja la linterna tot, que arribarà a les 7, eh?
Així
què
és.
Tal?
Doncs molt bé.
Aviam, avui estem parlant de les camareres d'habitacions que es troben en cada embolic i en cada cosa d'incivisme terrible, no? Tu abordes el tema des de la vessant laboral, que aquestes noies treballen molt i cobren molt poc.
Perquè tu penses que tenen de temps 25 minuts per habitació i quan es troben de penque dintre l'habitació han d'estar més estona, amb la conseqüent despesa que això comporta per l'empresa que les contracta. Però tenen molts problemes les Kellys amb aquest tema i per això parlarem amb la Mireia Plana, que és advocada de dret dels treballadors.
Molt bé, i avui hem parlat de toros aquí a COPE Catalunya i Andorra, a l'Escola Taurina de Catalunya.
La noia Torera.
La noia Torera, l'Alba. Hem parlat amb el president de l'Escola Taurina. I tu?
Amb la presidenta de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, la Lorena Aparicio, que són dels que mantenen ben viva aquesta flama de la tauromàquia a Catalunya, i ens parlarà dels obstacles que es troben amb les administracions.
Moltíssims obstacles. Montse, moltíssimes gràcies.
A tu.
T'escoltem com sempre a 7 de la tarda en punt. L'Interna COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres ho deixem aquí. L'actualitat continua, com sempre. Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.